A Ràdio Maricel, a cel obert.
Estem veient les portades dels diaris on surt la Madonna. Nosaltres no hi vam anar, suposem que l'alcalde tampoc. Miquel Forns, bon dia.
Bon dia, bona hora. No tenia entrada.
No tenia entrada, nosaltres tampoc. Bé, en qualsevol cas, doncs aquesta visita mensual, una visita mensual que té lloc doncs a l'inici de l'estiu, però una visita mensual que també té lloc una setmana després de la presentació del balanç del primer any de legislatura i de les consecucions, o no, dels punts previstos en el pla de mandat. L'alcalde, el company de diversos dels regidors de l'equip de govern, doncs feia aquesta presentació la setmana passada al Saló de Plens. En fèiem referència d'aquests punts, però com a, doncs per començar per aquest aspecte, com a valoració global, la perspectiva, tenint en compte doncs com es començava la situació que estava l'Ajuntament, etc., la perspectiva de compliment d'aquest primer any del pla de mandat entra dintre del que doncs podia preveure's, està per sota, està per sobre?
Bé, jo d'entrada el balanç que faria d'aquest primer any és un balanç positiu. És a dir, si mirem com estava l'Ajuntament de Sitges l'11 de juny de 2011, que és quan va arrencar l'actual legislatura, i com està a dia d'avui, com que la situació és significativament millor, per tant, hem de dir que el balanç d'aquest primer any de mandat és positiu. Evidentment, no en podem fer un discurs triomfalista, ni molt menys, perquè hem d'actuar amb prudència, perquè les coses estan com estan. El govern crec que ha sabut en aquest any encarrilar la situació, però ni molt menys estan aconseguits els objectius de mandat. El que sí que s'han fet un conjunt d'actuacions adreçades principalment a redreçar la situació financera de l'Ajuntament, que ens permeti garantir els serveis a les persones i el moviment de l'activitat econòmica del poble, de Sitges, i per tant aquestes actuacions que estan encarrilades, que algunes ja s'han desenvolupat, doncs ens porten a poder fer un balanç positiu.
Ara comentarem algunes d'aquestes accions, però ahir, precisament, Jordi Mas, en la valoració que feia Convergència i Unió d'aquest primer any, va dir que cada vegada l'Ajuntament és més solvent. Ha passat el pitjor ja, o encara no?
Jo entenc que sí. Situem-nos a fa un any. Fa un any, un deute que voltava al voltant dels 70 milions d'euros entre deute bancari, entre dèficit i factures impagades a proveïdors. A dia d'avui, el 50% de les factures de proveïdors pagades. El deute bancari encarrilat i, com a mínim, planificat. Un pressupost auster a les nostres mans que ens permet prestar aquells serveis que són de competència municipal i altres que havíem assumit, dedicats a les famílies i a les persones, que doncs, això permet que estan garantits. Una situació realista, tocant de peus a terra, i sobretot un canvi en la dinàmica d'actuació del govern, que el que fa no és vendre fum, sinó ser molt prudent amb les coses, tocar molt de peus a terra, treballar des del minut zero per projectes i noves inversions privades, perquè realment creiem en la col·laboració públic-privada, que puguin ajudar a desenvolupar en aquests moments complicats l'economia del municipi. El que passa que el que no farem és vendre fum. Són projectes que s'estan treballant, que s'estan posant fil a l'agulla i que evidentment no farem públics fins que estiguin ben lligats. Per tant, aquesta situació, ja dic, és molt diferent de fa un any.
La setmana passada també el PSC feia la seva valoració d'aquest any de mandat. Una de les coses que es varen comentar va ser el fet que ells entenien que el període de gràcia de 100 dies ha estat un període de gràcia de 365 dies, però que a partir d'ara doncs ells van anunciar que enduririen la tasca d'oposició, perquè entenen que el govern ja no pot mirar tant o no pot fixar-se tant en l'herència rebuda com en el que s'està fent en l'actualitat. Comparteix aquesta visió?
No només comparteixo aquest canvi d'actitud del PSC, sinó que ho celebro. És a dir, els governs forts necessiten d'oposicions fortes. els municipis, els països, necessiten que aquells que han estat cridats per la població per exercir d'oposició l'exerceixin amb total responsabilitat. I celebro que el PSC faci aquest canvi d'actitud perquè així oblida, entenc jo, els problemes interns, totes les dificultats internes que han tingut des de l'inici mateix, des del primer dia de la legislatura, que els ha situat en un debat estrictament de partit que, bé, doncs, de vegades doncs, no han estat, han oblidat la seva tasca municipal. Per tant, celebro doncs, que facin aquest canvi de dir anem realment a treballar per fer oposició municipal i no simplement mantenir un discurs de dreta o esquerra que de vegades, en el cas dels municipis, és insuficient.
En qualsevol cas, també comparteix aquesta visió que cada cop el govern podrà referir-se menys a la legislatura anterior?
Em sap greu que ho digui justament el PSC, que quan jo era oposició, quan el meu grup municipal era oposició, fins fa un any, durant 8 anys van mantenir aquest discurs de l'herència rebuda dels governs anteriors, no? Vull dir, bueno, suposo que entra en la dinàmica govern-oposició, però en qualsevol cas, nosaltres ara quan hem fet balanç, no ens hem referit a l'herència rebuda pràcticament, eh? Hem fet balanç de la nostra acció de govern i l'herència rebuda no és que hagi desaparegut, és que la continuem tenint, no desapareixerà. Els 70 milions d'euros de deute eren una realitat contrastada que ens vam trobar. Ara, a partir d'aquí, sí que és veritat que a nosaltres ens toca construir, per tant, sortir d'aquest forat, ho estem intentant fer, ara això sí. Hi haurà justificacions que, evidentment, les haurem de donar al poble de Sitges i que, de vegades, justificaran la nostra acció de govern i, de vegades, la del govern anterior. És inevitable. No venim d'un no-res, venim d'on venim.
D'acord. Comencem a parlar de qüestions més concretes. Doncs, entre les qüestions concretes hi ha, per exemple, com s'està resolent, ja que parlàvem del tema dels sis de les persones, doncs com s'està resolent la qüestió de les llars d'infants, com s'està resolent la qüestió del RUSC. El RUSC està sortint gairebé cada ple, les llars d'infants doncs, estan sortint a molts dels plens. Com s'està encarant doncs, aquesta problemàtica que ha passat per tot de fases diferents al llarg dels darrers mesos i que, doncs bé, ara arribem a l'estiu, ara d'haver una licitació precisament en una de les llars d'infants, com s'encara el futur tenint en compte que a més tot això depèn també d'altres administracions que estan en problemes similars, si no pitjors a vegades, que el mateix Ajuntament.
Bé, d'entrada partim de la premissa de que un dels objectius d'aquest exercici econòmic que hem tancat, o d'aquest primer any, perdó, i de l'actual exercici és, insisteixo, el redreçament de les finances que ens permeti garantir els serveis públics, els serveis a les persones i a les famílies. Per tant, en aquest paquet hi entraria la resolució de tot el que ens vam trobar sobre la taula, de tots els problemes que l'anterior govern va deixar amb les empreses concessionàries que presten serveis directament a les persones, com serien les llars d'infants, com seria el centre obert al RUSC, com seria el centre de dia, etc, etc. A partir d'aquí, com que hi havia un problema econòmic perquè hi havia un deute gran de l'Ajuntament de Sitges en aquestes empreses, tot això va complicar la situació, va crear fins i tot conflictes laborals per qüestions que havien estat fetes al marge del contracte, etc, etc. Què hem anat fent durant aquest any? Intentar, cas per cas, anar-ho resolent. En el cas del RUSC, no ho hem pogut resoldre. I realment és així, vam prendre la difícil mesura o decisió de tancar el centre obert. Què en farem a partir d'ara? Tenim previst, al llarg de la legislatura, que pugui tornar a obrir un servei similar al que prestava el centre obert al RUSC. Per què vam prendre aquesta decisió? Perquè vam creure oportú que en aquell moment, en el que vam prendre la decisió, hi havia altres serveis que, si bé no idèntics, podrien arribar a prestar un servei similar per no desatendre les famílies. Ho vam estar valorant des del punt de vista tècnic, ho vam estar valorant també des del punt de vista financer perquè no podíem fer front als 70 o 80 mil euros de deute que tenia l'Ajuntament amb l'empresa que prestava el servei, i en aquell moment vam prendre aquesta difícil resolució. Però insisteixo, al llarg de la legislatura tenim previst, d'una forma similar, obrir el servei que prestava el RUSC. En el cas de la llar d'infants, hem garantit la continuïtat. Gràcies també al pla de tresoreria derivat del Real Decret de l'Estat, hem pogut fer front a una part del deute, gràcies també a l'augment de les taxes i, per tant, l'esforç que estem demanant a les famílies a nivell del que han de pagar de matrícules i taxes a les llars d'infants i a la situació pròpia d'aprimament del nostre ajuntament, estem garantint que les llars d'infants tornin a obrir.
Un esforç que, a més, haurà de ser superior a partir del curs vinent, perquè també baixen les aportacions.
Com que l'aportació de la Generalitat baixa, és probable, i l'Ajuntament doncs farà un determinat esforç, però no el podrà fer més, doncs és probable que les famílies doncs hagin de fer un esforç més. Però gràcies a aquest triangle, és a dir, reorganització de l'Ajuntament i, per tant, estalvi amb despesa corrent i realment dedicant diners a allò que fa falta, gràcies a l'esforç de les famílies i gràcies, diguéssim, també a l'aportació doncs, de d'altres administracions, doncs estem garantint que les llars d'infants continuïn funcionant amb normalitat. Un altre cas seria el centre de dia. El centre de dia també ens vam trobar quan vam arribar que l'empresa marxava. L'empresa marxava i, a més a més, abandonava el servei amb un deute enorme. No? Bé, doncs en poques setmanes es va garantir una nova empresa, es va pagar el deute i, a més a més, va fer que el centre de dia no tanqués ni un dia, vull dir que de seguida pogués obrir. I així podríem seguir amb totes les altres concessions. Uh-huh. Insisteixo, s'ha fet un esforç molt gran per part, diguem, d'aquest triangle, famílies, administracions i el propi ajuntament, per garantir aquests serveis.
I dintre d'aquest grup educatiu també podríem ficar l'escola de música.
Sí, correcte, que amb això sí que voldria dir, ni que sigui dit de passada, que el PSC, quan ha fet una valoració del primer any de mandat, ha dit que l'escola de música estava en concurs de creditors, i això no és cert. Qui està en concurs de creditors és l'empresa que gestionava l'escola de música, no l'escola de música, no la institució escola de música, no el servei municipal escola de música. Per tant, l'escola de música s'ha fet un nou replantejament, com s'està fent amb altres serveis municipals. I què farem? Hem redimensionat l'escola a nivell d'estudis acadèmics. Tenim una proposta molt interessant sobre la taula. Sabem que hi ha grups de persones i empreses interessades en poder licitar i, per tant, traurem una nova licitació amb una escola en la qual suposarà un estalvi molt gran per l'Ajuntament de Sitges, com a mínim d'entrada de 60.000 euros, que és el que ens costava el lloguer dels mòduls prefabricats instal·lats a la plana, perquè ara l'escola la ubicarem en una instal·lació fixa, no un edifici de nova planta, sinó un edifici que ja tenim actual i que el volem rendibilitzar per les tardes, que és l'escola Esteve Barratxina. Uh-huh. Per tant, hem buscat una solució imaginativa d'estalvi que garanteixi que l'escola de música continuï funcionant amb la mateixa qualitat.
Per tant, els mòduls desapareixen.
Els mòduls desapareixeran a partir de la tardor.
I la gent haurà d'anar a les tardes a l'escola Barratxina, assistir a les classes, unes classes de música que, a més, hi haurà menys oferta dintre del mateix centre.
Bé, això, el que respecta al projecte educatiu, els detalls es presentaran les properes setmanes.
D'acord.
Exactament quines seran les ofertes de quins estudis musicals. Però sí que partim d'una redimensió per uh-huh. adaptar-la una mica a les necessitats que creiem que té Sitges en aquell moment i a les possibilitats que té l'Ajuntament i una mica a fer el servei sostenible.
Qui ho gestionarà l'any que ve, aleshores?
Una nova empresa.
Una nova empresa, és a dir, hi haurà la licitació durant aquest estiu.
Correcte.
D'acord.
I per tant, insisteixo, el que queda en concurs de creditors és l'empresa que ho gestionava fins ara. Que, per tant, en aquest moment, no sabem quina és en què moment la situació del concurs, però en qualsevol cas, ella, al trobar-se en concurs, no podrà licitar. Hauran de licitar altres empreses. En sabem que n'hi ha d'interessades perquè hem vingut a l'Ajuntament a preguntar sobre aquesta qüestió.
Doncs un concurs de creditors, doncs saltem de concurs de creditors a concurs de creditors. El Sitges Reference.
Sitges Reference, la setmana passada, es va anunciar per part de l'Administració de Justícia que s'acceptava la petició de concurs voluntari, concurs de creditors. Per tant, tenim una situació doncs, de l'empresa amb concurs, amb un administrador concursal nomenat, amb el qual doncs, ja ens hem posat en contacte i hem de mantenir doncs, les degudes converses, nosaltres i els altres socis, evidentment, de la societat, l'antiga Proinosa, i també, evidentment, els proveïdors amb deutes pendents de la societat, i bé, anar resolent la situació.
Hi ha alguna possibilitat, no tenim cap vol aquí, per tant serà difícil que fem un pronòstic gaire afinat, però en qualsevol cas, quina seria la solució ideal, si és que n'hi ha alguna, per part de l'Ajuntament amb el tema dels referents?
Bé, com que amb aquest assumpte jo diria que l'Ajuntament hi ha perdut bous i esquelles, la situació més ideal en aquest moment crec que seria que no hi perdéssim més. Que no hi perdéssim més de tot el que hem perdut. És una operació que es va plantejar d'una manera, fruit d'un moment també econòmic, però també d'una voluntat política. d'una voluntat política. Per tant, aquí l'Ajuntament a nivell de financer hi ha perdut molt, per tant la situació entenc que passi per on passi, l'Ajuntament no hi hauria de perdre més diners, i si això suposa la marxa de les dependències municipals de Sitges Reference, doncs no passa res. En aquest moment nosaltres ja treballem en aquesta línia, amb aquesta possibilitat, buscant aquelles dependències municipals que tenim en aquest moment buides per poder acollir, si es dona el cas, les actuals oficines que estan instal·lades al Sitges Reference. Pues bé, perquè primer hem de tenir oficines per prestar els serveis i segon, no volem llogar un altre edifici.
Correcte.
Hem d'estalviar.
El trasllat representarà un cost.
Bé, qualsevol trasllat també el va suposar traslladar-ho allà. També ho va suposar traslladar-ho allà i no va ser barat.
D'acord. Doncs per comentar algun altre tema, perquè el tema dels referents doncs, és un tema obert, és un meló que encara no sabem per on anirà. La setmana passada també s'anunciava que definitivament s'ha tancat el projecte de les obres dels museus.
Bé, que s'ha tancat, que s'ha aprovat.
S'ha tancat l'aprovació, no la frase.
S'ha aprovat inicialment el projecte executiu reformat de la reforma dels museus. Això que sembla tan complicat, projecte executiu reformat de la reforma dels museus, el que vol dir en el fons és que aquells criteris als quals va portar l'Ajuntament de Sitges a pactar amb la Diputació un canvi en el projecte, d'acord amb, el que a nivell de ciutadania es va expressar a través de la plataforma SoSitges, doncs el que hem fet és materialitzar-ho ja doncs, amb una aprovació oficial, amb un projecte arquitectònic a darrere i que bàsicament manté quatre punts. Que recull quatre punts. Un, la façana marítima de Maricel de Mar no tindrà ni l'estructura de vidre, ni les passeres ni passarel·les. Segona, la façana de mar del Cau Ferrat sofrirà un altre replantejament perquè no seria tampoc l'estructura de vidre, es planteja una altra solució per diguem, protegir la façana, els vitralls, etcètera, etcètera, de l'aspecte més corrosiu del mar. Tercer, la primera planta del Cau Ferrat, que ja es va instal·lar aquella tarima d'uns 30 centímetres que es menjava columnes i els baixos i per tant alterava el volum del Cau Ferrat en la part interna de la primera planta per passar tota la climatització, això es desmunta i el clima es passarà per les parets i pel terrat. I quarta, es buscarà una solució més respectuosa amb el conjunt per la façana de Can Rocamora, de la Casa Rocamora.
La reforma de la reforma l'ha fet el mateix arquitecte?
L'ha fet el mateix arquitecte. Nosaltres des del primer dia, i això ho vam parlar amb la Diputació, érem de l'opinió que el senyor Hernández Cros ens mereixia tots els respectes com a arquitecte i que si ens enteníem en el que estàvem plantejant des del punt de vista polític i ciutadà, no hi veiem motiu per canviar d'arquitecte. Bé, evidentment, això no ha estat fàcil, no ha estat un procés fàcil, però...
El senyor Hernández Cros havia defensat des del principi la vigència del seu projecte inicial.
La vigència del projecte inicial, però com que, doncs bé, ens hem tots plegats anat adaptant a la situació i també el senyor Hernández Cros a les noves directrius polítiques, doncs al final doncs tenim un nou projecte reformat, el qual ha estat elaborat pel senyor Hernández Cruz.
Aquests canvis representaran canvis en el pressupost també?
El pressupost total del projecte reformat és de 8,2 milions d'euros, que entra dins de les previsions pressupostàries inicials, que eren de 9 milions, que eren 3 milions aportats per la Diputació, 3 milions d'euros aportats per la Generalitat i 3 milions aportats per l'Estat a través del Ministeri de Foment. Per tant, sé que aquesta setmana s'està dialogant amb el Ministeri de Foment per presentar el nou projecte reformat perquè no hi hagi cap mena d'inconvenient.
Totes les potes ja estan d'acord.
Sí. Però sé que aquesta setmana l'estan presentant oficialment doncs, perquè ja va haver l'aprovació inicial la setmana passada, fet que vol dir que doncs, si no ho està a hores d'ara que ho desconec, en els propers dies anirà a exposició pública doncs, per si hi ha doncs, algú que vulgui presentar al·legacions o qualsevol cosa. Anirà a exposició pública per torn d'urgència. Això vol dir que estarà només 15 dies a exposició pública.
D'acord. I els terminis?
Els terminis en principi es respecten els mateixos en els quals havíem parlat.
Es podrà fer tot dintre del mateix?
En principi sí, ja sabem que aquestes coses de vegades poden sofrir alguna variació si hi ha algun imprevist, però en principi ens mantenim que al llarg del 2013 hauran d'estar acabades les obres, abans de l'estiu el Cau Ferrat i abans de final d'any del 2013 el Maricel de Mar.
D'acord. El Maricel mira cap al mar I la Costa de Sitges és un altre dels, dels temes. La setmana passada, o fa dues setmanes, l'alcalde va anar a Madrid a visitar doncs, aquella mena de castell que, com a mínim, vist des de Sitges, ho sembla, que és la, la Direcció General de Costes. Què us vàreu trobar allà i quina, bé, evidentment entenem que un edifici, però diguem quina actitud, quina predisposició us vàreu trobar allà a l'hora de poder fer alguna cosa aquí?
A banda de dir, de passada, i en broma, que un ministeri és molt gran i té molts passadissos i per trobar una direcció general, si no vas acompanyat per una ordenança, et perds, a part d'això, ens vam trobar una actitud positiva, receptiva. Ara falta materialitzar-ho.
Correcte.
Mm-hmm. És a dir, nosaltres el que vam anar a l'Ajuntament de Sitges, el que vam anar a reivindicar, en certa manera, a la Direcció General de la Sostenibilitat de la Costa i el Mar, costes, perquè ens entenguem, és reactivar aquell acord, aquell conveni de col·laboració que hi havia de l'anterior mandat entre el propi Ministeri i l'Ajuntament, en el qual es creava una taula de treball per abordar tots aquells temes que afecten a la façana marítima de Sitges. Això és principalment l'objectiu que portàvem. I centralitzar-ho, sobretot, en dos temes importants que ens preocupa. Un, l'estabilització de les platges, i l'altre, tota la zona marítimo-terrestre que té actualment establiments del camp de l'hostaleria i de la restauració i clubs esportius que estan funcionant i que, bé, sempre han tingut aquella espasa de Damocles a dalt, doncs, bé, posar-ho sobre la taula i una mica l'Ajuntament posicionar-nos amb la defensa doncs, d'aquest tipus d'activitat consolidada a primera línia de la Costa de Sitges.
Uh-huh. Els hi vau dir que sou el quart alcalde i la sisena legislatura per la que travessa aquest projecte?
Sí, bueno, jo els hi vaig dir, dic, no vaig concretar quants alcaldes, però diria que tots els alcaldes han vingut a veure el predecessor de vostè, no? El director general, perquè el director general també és nou,
clar,
perquè ha començat un nou mandat també a l'Estat, no? Però, per tant, vull dir, jo diria que aquelles parets els han vist ja de tots colors.
Precisament per això, és a dir, per remarcar aquesta, no direm que urgència, però aquesta necessitat de que finalment es doni una resposta definitiva al tema.
Nosaltres ho vam centrar, primer, insisteixo, en crear aquesta taula de treball que és on s'abordaran, perquè vam posar tots els temes sobre la taula, des del passeig marítim de les botigues, que s'ha de fer, fins a una nova proposta que tenim al cap, que és que un possible allargament del passeig marítim des de la Riera de Ribes fins a la platja de les Coves, a través d'una via verda o un itinerari paisatgístic estil, com l'estil de Passeig Balmins. Uh-huh. Vull dir, vam tocar tota la façana marítima absoluta de Sitges, que és tot el terme municipal, perquè, com sabeu, tenim un terme municipal molt allargat. No? Però ho vam centrar en dir, escolteu, els objectius, o el que més ens urgeix és l'estabilització de les platges. Intentem dintre d'aquest mandat aconseguir allò que fa temps que havíem demanat, que és una prova pilot dels espigons submergits, del canvi d'orientació dels espigons en algunes platges de Sitges, per veure si realment la dinàmica del litoral respon, o al revés, perdó, si aquesta experimentació que voldríem fer d'espigons submergits o d'espigons reorientats respon a la dinàmica del litoral que ens garanteixi que la sorra es quedi i no se l'emporti el temporal. Això és una mica el que vam insistir. Ja dic, receptivitat molta, ara uh-huh. falta materialitzar-ho.
Anava a dir, els directors generals van canviant, però els tècnics del Ministeri van ser
són els mateixos. De fet, recordo també l'anècdota quan parlàvem amb el director general, no, que el tècnic hi havia al costat, vull dir, ja tenia tot el dossier de Sitges i jo havia d'anar mirant metres quadrats, metres cúbics, tal i d'allò, i aquell senyor ho deia tot de memòria, perquè suposo que ja hi està acostumat a rebre els alcaldes de Sitges amb aquesta qüestió.
Creieu que podem, una altra vegada posem aquí la bola, dir que passarà alguna cosa abans que acabi la legislatura?
Aquest és el nostre interès i el govern de Sitges treballarà i insistirà perquè això es materialitzi.
D'acord. Doncs continuem caminant aquest passeig marítim i si l'allarguéssim, tal com ens ha comentat l'alcalde, arribaríem a l'Atlàntida. Aquest estiu l'Atlàntida torna a obrir.
Sí. Així és, està anunciat i està funcionant.
Què passarà amb l'Atlàntida al final?
Amb l'Atlàntida és un altre tema històric jo diria, tots els governs de Sitges s'hi han anat trobant al llarg de la història de la democràcia, almenys des que va obrir, em sembla que va ser l'any 83 o 84. En aquest moment nosaltres estem pendents d'un dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat, que és la que ens ha de dictaminar si la llicència és legal o no és legal, és a dir, si la llicència és nul·la de ple dret o no, o és vigent. Mentrestant, nosaltres, com a Ajuntament, no podem evitar que l'Atlàntida obri.
L'any passat es va precintar,
però a conseqüència d'aquell precinte i de la situació jurídica de l'any passat, es va demanar aquest dictamen a la Comissió Jurídica Assessora, de Catalunya, de la Generalitat, i estem a l'espera que emeti el dictamen. Quan emeti el dictamen, aleshores podrem actuar en conseqüència. Mentrestant, l'Atlàntida pot obrir.
Què entén l'Ajuntament que hauria de passar? Més enllà de que la comissió jurídica digui que assessora, doncs, finalment, és la que prendrà aquesta determinació.
És un tema molt complex. A nosaltres ens agradaria que l'establiment pogués funcionar d'acord amb la legalitat i a més, amb total respecte pel lloc on està, amb totes les conseqüències que té. És a dir, està en un lloc a primera línia de mar, per tant, en zona, diguem, tocant a la zona de domini marítim terrestre, està tocant un espai protegit, que és a la zona dels Colls i Mira el Peix, i a més, al costat del camp de golf, al costat de Can Girona, el camí de Can Girona, en fi, hi ha tota una sèrie de connotacions, que això vol dir que hi ha d'haver un ús que sigui respectuós amb tot això i amb tot el que suposa de persones i entorn natural, i a la vegada que compleixi la llei. Per tant, nosaltres no és que vulguem que l'Atlàntida tanqui perquè tanqui, ni volem que obri perquè obri, simplement un té dret a tenir un establiment i que funcioni, però d'acord amb la normativa. Com que no ens posem d'acord establiment i ajuntament amb les qüestions legals, estem esperant que una administració superior es pronunciï i digui en quina situació. Això ens passa en altres casos,
Correcte. En qualsevol cas, si hagués de tancar, no tancaria tant per les molèsties que pot provocar com per la seva situació urbanística.
Si fos per les molèsties, potser hi hauria tancat. Si fos per les molèsties, potser hi hauria tancat. És una qüestió urbanística i també de la pròpia activitat, que va lligat, les llicències d'activitat van lligades amb les llicències urbanístiques. Per tant, és un tema molt jurídic, molt jurídic, molt complex jurídicament.
Doncs agafem la barca i ens anem, passem pel Mins, passem les costes i arribem a Vallcarca.
Avui veig que fem una mica de turisme,
sí,
pel terme
anem,
municipal.
Anem fent turisme, oi?
Està molt bé perquè inici de temporada és el que toca
fer. Ens coneixem una miqueta el terme. Doncs això, arribem a Vallcarca i ens trobem una fàbrica tancada.
No ens trobem una fàbrica tancada.
Què ens trobem?
Normalment ens trobem una fàbrica que funciona i que s'ha posat sobre la taula la possibilitat de que s'aturi temporalment.
No s'ha aturat encara?
No s'ha aturat. Nosaltres, quan vam tenir coneixement a través del comitè d'empresa, doncs que l'empresa estava replantejant tota la reestructuració de la pròpia empresa a tot l'estat, és l'empresa Portland Valde Ribas, que és qui gestiona actualment la planta, té, em sembla que 8 o 9 fàbriques a tot l'estat, i com que el sector del ciment s'està reestructurant i s'està resituant a tot el país, perquè evidentment la construcció doncs, ha baixat l'obra pública, ha baixat les infraestructures públiques i per tant la demanda de ciment ha baixat bestialment, doncs bé, quan ho vam saber vam parlar a nivell amb tots els portaveus municipals i l'Ajuntament es va pronunciar a través d'una moció en la qual dèiem clarament que apostem pel teixit industrial del municipi, el poc teixit industrial, entenguis industrial en aquest camp, no la indústria turística, que apostàvem per l'economia productiva i per tant per l'activitat econòmica del municipi i per tant estàvem en contra del tancament de la fàbrica. A la vegada ens posàvem a disposició dels treballadors i treballadores en tots els serveis municipals que tenim, serveis socials, serveis de formació i ocupació, perquè en l'hipotètic cas que això passi, doncs que els treballadors puguin tenir un punt de suport.
Faig un parèntesi aquí. Els treballadors, hi ha molts treballadors de Sitges, pocs...
Sí, n'hi ha uns quants, ara no recordo les dades, però principalment són de Sitges i la comarca.
D'acord.
La comarca. I la darrera cosa que dèiem és que demanàvem a la Generalitat que en el cas que fos necessari mediés en el conflicte laboral que es podia crear. Ens vam reunir amb els treballadors, en vam parlar i aleshores vam demanar a l'empresa, als representants de l'empresa, de parlar i de poder exposar aquesta situació i quin és el posicionament de l'Ajuntament de Sitges i també del Govern de la Generalitat, un cop havíem parlat també amb el conseller Mena d'aquesta situació. I això és el que va passar la setmana passada. L'empresa va venir de Madrid, el president adjunt, el director de Recursos Humans, i ens vam reunir el conseller Mena, el director general de Relacions Laborals, el Gerard Figueres, diputat de la comarca per Convergència i Unió, i l'alcalde de Sitges. Ens vam reunir amb l'empresa, vam exposar aquesta situació, vam exposar el posicionament de l'Ajuntament de Sitges davant d'aquesta situació, diguem clarament que som contraris al tancament de la planta, i la Generalitat es va oferir com a mediadora. Hi va haver molta receptivitat per part de l'empresa, ens van dir que no hi ha res tancat ni res decidit, per tant l'empresa no ha tancat o no s'ha aturat temporalment ni té previst cap data per fer-ho, simplement estan fent ara un estudi reorganitzatiu de l'empresa i aquest estiu iniciaran negociacions amb els treballadors i treballadores. Quan comencin les negociacions ho posaran tot sobre la taula. Nosaltres esperem que això vagi bé i que en el supòsit cas que es necessiti, la Generalitat, doncs això, es va oferir per mediar en aquest assumpte, per intentar doncs, que la solució sigui el menys traumàtica, en el cas de que sigui una solució traumàtica, pels treballadors i treballadores.
Per tant, encara s'hi fa ciment.
Encara, sí, sí.
I,
que tingui coneixement, vaja, l'últim dia que vam parlar, sí.
I, a més, en qualsevol cas, la intenció d'aturar la producció només seria la de ciment, però no la de la pedrera.
Jo pel que vaig
es va parlar de la pedrera?
No vam concretar, però jo pel que vaig entendre és que si hi havia aturada, seria perquè aquí a Catalunya l'empresa té dues plantes, la de Vallcarca i la dels Monjos. I aleshores el que farien és aturar-ne una temporalment perquè l'altra continua funcionant. I si vol dir que n'aturen una, vol dir que l'aturarien tota. L'extractiva, la de fabricació de ciment, la valoració energètica, tot.
D'acord, és a dir que esperaria tot.
Sí, això és el que vaig entendre, però jo tampoc no estic en qualitat de poder-ho afirmar.
En qualsevol cas, l'àmbit d'explotació de la pedrera d'Unilana Vallcarca és molt més gran del que actualment s'està traient.
El que passa que això, ja dic, falta concretar-ho, perquè llavors què passaria amb els drets d'emissió que tenen? És a dir, els drets d'emissió, si una activitat s'atura, es poden arribar a perdre. Per tant, bueno, hi ha moltes coses a posar sobre la taula i no tinc les dades suficients com per poder-ho manifestar.
Doncs tornem al casc urbà.
Casc urbà, vinga.
Molt bé, tornem al casc urbà i arribem a l'Avinguda Sofia. A l'Avinguda Sofia s'està fent un hotel. Aquest hotel té anunciada la seva obertura o la seva inauguració el mes que ve, però hi ha un conflicte en uns balcons. Uns balcons que finalment l'Ajuntament, després d'un intent, els va poder precintar perquè en principi no s'acullen a la normativa. Aquesta setmana hi havia a l'ECO 100 les cartes, una del Partit Socialista, una altra de la propietat d'aquest establiment, lamentant que doncs, s'hagin precintat aquests balcons o que s'estigui impedint l'obertura d'un hotel amb el que això comporta també de llocs de treball doncs, que es podien posar en marxa amb l'obertura d'aquest hotel. Per què s'han presentat els balcons i quina possible solució, si és que n'hi ha alguna, hi ha?
Bé, sigui dit d'entrada, amb el plantejament que em fèieu, unint una construcció d'un edifici nou, en aquest cas hoteler, amb la creació de llocs de treball. Vagi dit d'entrada que el govern de Sitges dona suport a totes aquelles activitats del món empresarial, del món privat, del públic no tant, perquè la situació encara és més complicada potser que el món privat en alguns aspectes, que signifiquin generar llocs de treball i generar activitat econòmica. Això d'entrada. Segona qüestió. Tota aquesta generació de llocs de treball, d'activitat econòmica, d'edificacions, ha d'anar d'acord amb la legalitat. Si teníem una llicència per construir un nou hotel que no incluïa els balcons, no podem permetre que s'edifiqui un edifici amb balcons, perquè nosaltres hem de ser garants de la legalitat. Per tant, per això hi ha el precinte dels balcons, perquè la llicència no hi figuraven.
M'aturo un momentet aquí. Heu parlat amb la propietat?
Sí.
I per què es van fer els balcons?
Doncs bé, doncs això és el que li vam preguntar a nosaltres.
Què van dir?
Bé, que ells consideraven bueno, que els podien fer. Ja està. És a partir d'aquí. Si agafem això, qualsevol persona que algun dia tingui oportunitat de veure la llicència veurà que no hi eren. Per tant, nosaltres n'hem parlat diverses vegades. És més, preveient que aquesta situació passaria quan es començaven a edificar, ja ens vam reunir amb la promoció i vam dir, alerta, que això no es pot fer. Això no es pot fer.
L'edifici anava sense cap balcó. No. Façana plana, per entendre'ns, no? Mm-hmm. Llavors allà han posat uns balcons.
Correcte, i no són petits, a més. Mm-hmm. Per tant, per això s'ha precintat els balcons.
D'acord.
No l'edifici. A dintre s'està treballant, a dintre. Vull dir, es continua treballant. El que està precintat és els balcons, que nosaltres, en veure que realment no es complia o no obeïen les indicacions que estaven donant des dels serveis de disciplina urbanística de l'Ajuntament, doncs vam tenir la intenció d'això, de presentar-los. Lògicament, vam fer un primer intent, però després vam creure convenient comptar amb una autorització judicial que reforcés el posicionament de l'Ajuntament. Des del punt de vista que això ha passat, que el jutge ens ha autoritzat a poder-ho fer, entenem que la posició de l'Ajuntament surt reforçada en aquest sentit. Ara, aquest cas, com altres urbanístics, acabarà als tribunals.
D'acord.
Perquè tenim un punt de vista a l'Ajuntament que és diferent, que divergeix del que té la propietat, i a l'última hora serà la justícia qui ho resoldrà.
I al final pot haver indemnització per tot plegat?
Bé, la justícia haurà de decidir-ho, no? Jo ho desconec en aquest moment.
D'acord. I l'altra pregunta, es pot obrir un edifici amb un precinte?
Si és parcial, jo el desconec des del punt de vista jurídic, però vull insistir en això, el precinte és parcial perquè és un precinte de les balconades, no de l'edifici. El que està, entenem, fora de normativa o fora de la llicència és només els balcons.
És a dir, continua, de fet, continua anunciada aquesta obertura pel mes que ve?
Sí, sí, nosaltres no en tenim coneixement, al contrari.
De fet, ens hem posat nosaltres també en contacte amb la propietat per intentar doncs, copsar quin és aquest posicionament i de moment no hem rebut resposta. També ho comentem, però en qualsevol cas la intenció que hem llegit perquè les pàgines d'internet, etc., doncs, així està especificat, és la que el mes que ve obre aquest establiment.
Bé, doncs, doncs no ho sé, ja es farà públic. Nosaltres oficialment no en tenim coneixement. Uh-huh. No en tenim coneixement. El que pugui dir internet, també recordo altres vegades amb l'Atlàntida, que també ha sortit tal dia obrim, tal dia obrim, tal dia obrim. Aquest any sí que ha sigut tal dia obrim i han obert. Els altres anys ha passat i no han obert, no ho sé. Vull dir, que, oficialment no en tenim coneixement.
Que es posin els llocs de treball enmig de tot plegat?
Bé, els llocs de treball ja hi anaven abans, quan hi havia una llicència per donar per poder permetre construir un edifici hoteler d'unes determinades característiques.
De fet,
en aquell paquet ja hi anaven llocs de treball.
Aquests llocs de treball s'han gestionat a través de nivell 10.
S'han gestionat a través de nivell 10 perquè la llicència era per un edifici determinat. Després ens trobem que l'edifici és d'una altra manera. És això el que no podem permetre. Perquè no ho podem permetre perquè en el hipotètic cas que ho permetéssim, de què serveix la normativa? De què serveix? I Sitges ja ha tingut uns altres casos que en què hi ha hagut alguns moments que altres governs, davant d'interpretacions de normativa, han legalitzat aspectes que ja estaven construïts i nosaltres en aquest terreny no hi volem entrar perquè és pantanós, és molt pantanós.
D'acord. Us fa patir en qualsevol cas que sigui difícil explicar això?
És molt difícil perquè són temes jurídics, són temes complexes, però
uns llocs de treball que no, en principi no podran començar perquè doncs, l'edifici on s'han fet en principi no compleix normativa.
Però és que amb aquesta explicació jo em puc posar una altra.
A veure.
La setmana passada va obrir portes un hotel de Sitges al centre, històric, un hotel de fa molts anys, absolutament reformat, el Medium Sitges Park, que s'ha fet d'acord amb la normativa, que ha creat llocs de treball i que ha obert portes amb absoluta normalitat. Per què? Perquè ha complert la legalitat més absoluta. I ha creat llocs de treball. És l'altre exemple.
D'acord. Doncs passem pàgina.
Perdoneu, i n'hi ha alguns més en reforma. Sortosament, Sitges, en aquest moment tenim un parc hoteler que s'està reformant i en les properes setmanes tindrem més bones notícies perquè el sector privat està reformant altres hotels de Sitges que s'inauguraran en aquesta temporada, crearan llocs de treball i es faran amb el més absolut respecte per la legalitat.
Ja té gràcia, com diuen els castellans, con la que está cayendo.
Doncs sí, amb la que està caient. Que empresaris sitgetans, a més a més, empresaris sitgetans arrisquin i apostin per Sitges. Vaja, és una molt bona notícia.
La setmana passada, divendres, el Partit Popular també feia balanç d'aquesta legislatura i el regidor de Prevenció i Seguretat, Francisco Castillo, va dir textualment que la policia de Sitges està a la cua de Catalunya per manca de mitjans i efectius. És això veritat?
Bé, en aquest moment jo diria que no és cert això, que no és així, perquè realment des de fa 4, 5, 6 anys o més, si ens anem molt enrere, Sitges ha tingut unes ràtios de policia local per sobre de la mitjana d'altres municipis. Sí que és cert que des del punt de vista reivindicatiu sempre voldríem tenir més. Sitges té, a més, una població disseminada, perquè a part de la vila tenim les urbanitzacions, tenim Garraf, tenim les botigues i sempre ens sembla doncs, que podríem tenir molta més dotació policial en el cas de la policia local per poder prestar encara un millor servei. A dia d'avui tenim unes ràtios que entenem que són les acceptables. A més, això s'ha vist reforçat des de l'any 2007 amb el desplegament del cos de Mossos d'Esquadra a la comarca i a Sitges en particular, i per tant no crec que estiguem a la cua. No.
D'acord. En qualsevol cas, aquesta discrepància que pot haver a nivell d'equip de govern sobre aquestes...
No, jo no entenc que és una discrepància aquí de govern, no, perquè quan el regidor va fer aquestes manifestacions era un acte de partit estrictament dirigit a la militància i per tant va donar una opinió personal.
Hi ha debat a l'equip de govern al voltant del nombre de policies?
No, perquè precisament amb les dades a la mà veiem que estem complint. A més, sempre el que intentem és que amb el servei que tenim, amb les dotacions que tenim, intentem al màxim optimitzar els recursos i donar un servei eficient, que és el que ens interessa, en el cas de la policia, en el cas dels altres serveis públics municipals, no? Per tant, en aquest moment no hi ha un debat sobre la dotació del nombre d'agents de policia, entre altres coses perquè en els últims anys no ha variat. És el mateix, sí que tenim en aquell moment 6 places de gent que ballen, que estan pendents d'una resolució, que són aquelles oposicions que es van fer l'estiu de l'any passat i que es van aturar, i que en aquest moment l'oficina antifrau està examinant si hi ha hagut frau en el procediment de selecció, i per tant restem a l'espera de que es pronunciï l'oficina per poder-ho resoldre, però per la resta la plantilla és la mateixa, amb el reforçament del cos de Mossos d'Esquadra. Per tant, aquesta és la realitat.
Ens queden 3 minuts, comença l'estiu, comença el calendari festiu i Sitges, que gairebé sinònim de festa, patirà en diverses de les seves festes més populars i més tradicionals, doncs també l'efecte de les famoses retallades. Com s'ha pres la societat civil, entesa en ampli, doncs aquesta situació, aquesta necessitat d'estrenyes al cinturó?
Posaré 2 exemples clars i, a més, que hi han passat. El Carnaval i el Corpus. Reduccions al voltant d'un 40%, 35, 40, 45% de pressupost. S'ha notat?
Jo no contestaré.
És una pregunta que ens podem fer tots. El poble de Sitges, quan creu realment amb els projectes o amb les activitats que se les sent seves, que se'n sent partícip, que se'n sent, no sé com dir-ho, d'alguna manera, vaja, que depenen molt de la voluntat popular, s'hi aboca. Tenim una situació de les festes amb una reducció pressupostària evident, perquè en aquest moment hi ha necessitats més imperioses que les pròpies festivitats, i en aquest moment la gent s'hi ha abocat, la societat civil s'hi ha abocat. Deixarem de fer algunes coses, n'hi haurà altres que les farem d'una altra manera, però no deixarem de tenir el nostre calendari de tradicions i festes. I això es veu, i ho insisteixo, a partir de la imaginació, de la creativitat, del voluntariat, d'una implicació major de la societat civil, hem tingut un gran Corpus i un gran Carnaval. Per tant, per Festa Major, per Santa Tecla, passarà, no ho dubto, passarà el mateix.
Ara una altra pregunta, no hi haurà castell de focs per Santa Tecla?
Hi ha diverses coses que s'han posat sobre la taula degut a la reducció pressupostària. Una és aquesta possibilitat. L'altra és què passarà amb el concert vermut i amb el cafè concert. Una altra és què passarà amb la baixada de les escales. Una altra què passarà amb l'aportació de carretilles per Drac Àliga i Diables. Bé, està sobre la taula.
Si les colles, o les colles especialment les de música, han de cobrar un de cobrar.
Sí, Grallers i Valls han de tenir una aportació econòmica per sortir. S'ha posat tot sobre la taula, perquè com que hem posat en crisi degut a la reducció pressupostària tots els plantejaments, doncs ara s'ha de veure. Em consta que la Comissió de Festa Major de Santa Tecla, conjuntament amb la Regidoria de Tradicions i Festes, està fent un esforç molt gran per garantir-ho tot amb els mínims de qualitat, evidentment, però, evidentment, afrontant amb això, que hi ha menys diners.
Anava a dir, en situacions molt menors, els crits s'han sentit des de Terramar, a vegades, doncs amb això...
Bé, però és la realitat, és tal com estan. Jo crec que també per això que les persones, com que tots estem patint aquesta situació, tots estem més conscienciats. O sigui, no és l'Ajuntament que té un problema, és un problema que el tenim tots. I tots tenim ganes de fer Festa Major i Santa Tecla. Per tant, entenc, i estic segur, la Festa Major i Santa Tecla sortirà en qualitat. Això sí, potser hi haurà menys coses. No passa res, Al llarg de la història la Festa Major ha tingut dalts i baixos. No passa res.
En 30 segons, esteu on pensàveu estar després d'un any?
Jo crec que sí. En aquest moment, els propòsits que ens havíem fet per aquest primer any els hem encarrilat, anem pel bon camí. L'Ajuntament de Sitges se n'està sortint, però, alerta, no podem complaure'ns amb aquesta situació. Cal anar més enllà, cal esforçar-nos una mica més, tenim 3 anys per endavant, per tant, és l'hora de posar-nos-hi encara més.
Doncs, Miquel Forns, alcalde de Sitges, hem arribat a les 11, doncs una miqueta fent aquest passeig, oi, per Sitges?
Passeig en barca i passeig a peu.
Això mateix. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I bona entrada d'estiu.
I bon estiu.